7.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. La nova app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. Nova app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Mossèn Joaquim, ara avui és un programa molt especial perquè és el darrer. El darrer d'aquesta temporada.
D'aquesta temporada, sí.
Iniciarem. Clar, això fa que, per exemple, avui és un programa diferent i, per exemple, no tenim la gent... Però sé que esteu treballant moltíssim amb tota la web, a canviar la web del Bisbat. Ens podries explicar una mica com està tot això de la web? Perquè els nostres oients, a través de la web, podran seguir molt i molt la vida diocesana de la nostra església.
Sí, sí. Sí, sí, la nova web té una imatge nova, més neta, més clara, oi? Més intuïtiva. I pel curs que ve el que pensem fer és començar a activar diferents... departaments, per dir-ho així, no? Com això que deies d'aquest departament multimèdia, de fotos i àudios i algun vídeo que tenim també, no? Per exemple, els programes aquests de Ràdio Estel que es puguin escoltar des de la web del Bisbat, no? Però sobretot que sigui una web útil, en el sentit de donar informació a la gent sobre el que una mica espera de la diòcesi, no? Per exemple, els documents del bisbe, o, per exemple, buscar una parròquia, a veure on és, quins horaris de missa té, o aquest mossèn on està, no? I a veure com localitzar-lo. Doncs aquest servei és una mica més pràctic.
I a hores d'ara, què hi tenim?
A hores d'ara hi ha les notícies que van sortint de les activitats que fa el bisbe i notícies importants, no?, de la diòcesi. També surten les cartes dominicals del bisbe cada diumenge, no?, amb text. Els fulls dominicals que es reparteixen a totes les parròquies els caps de setmana doncs també surten allà, no? I un buscador de capellans, també un buscador de parròquies, i aquestes coses una mica més útils, no? I també hi ha un banc de documentació d'això que els feligresos de la família diocesana doncs haurien de tenir a mà, no? Les cartes pastorals del bisbe, per exemple, o aquesta, fins i tot, la nova encíclica del Sant Pare, també està allà a la web perquè puguin accedir en català i en castellà, que sempre en català hi ha una certa dificultat d'aconseguir-ho perquè, clar, hi ha d'haver de seguida, oi? Sobretot la immediatesa, però també intentem estar al dia i intenta ser, doncs, això, una web com molt dinàmica i en la mesura del possible que respongui a tot el que la gent necessiti, no? I ara arriba l'estiu, que és un moment de reflexió i un moment de memòria, no?, de revisió i també de programació del curs que ve. Doncs jo et volia preguntar, mossèn Toni, què tens al cap per l'any que ve?
Mira, i segur que sortirà el que entre tots i el que el senyor bisbe vulgui i no sabem com serà el futur. Però jo el que sí tinc clar i m'agrada molt de la ràdio és... La ràdio té una cosa que és vital. És la immediatesa i la calidesa de la ràdio. Llavors, la ràdio és que la conversa normal entra a casa. Per tant... A mi sempre m'ha preocupat molt el tema de la molta preparació. Perquè la molta preparació, el guió hi té que ser. Però la preparació del que direm fa que les meves paraules de la quotidianitat no estan molt elaborades. No. La ràdio té aquesta força. La porta que entra a casa. Mira, hi han històries de la ràdio que són fenomenals. Recordem passatges històrics que la gent, encara que hi havia molta força a la televisió, escoltava la ràdio, perquè la ràdio té una immediatesa impressionant. Quanta gent escolta els partits de ràdio veient la televisió, però posant la ràdio, perquè la ràdio té una calidesa totalment diferent. Per tant, a mi m'agradaria un programa de ràdio molt immediat, molt càlid, i que la nostra conversa pugui entrar d'una manera molt, molt familiar i molt col·loquial. Això és humil. Què passarà? No en tinc ni idea.
El que Déu vulgui i el que nosaltres fem amb bona voluntat, oi que sí?
Així serà. La carta de navegació.
Déu us guard. Aquest diumenge tan proper a la festivitat dels apòstols Sant Pere i Sant Pau celebrem el dia del Papa, una data per tenir ben presents les intencions del Papa Francesc i per pregar per elles, ja que tan sovint ens demana que resem per ell. En aquest dia m'ha semblat oportú recordar una iniciativa recent del Papa, l'anunci d'un any sant de la misericòrdia. Així aquest jubileu enllaça amb les intencions del pontificat de Sant Joan Pau II, que publica una encíclica sobre aquest tema titulada «Déu ric en misericòrdia». I també expressa allò que constitueix un tema major de les seves paraules i els seus gestos, acollir la bondat i el perdó de Déu. «Sigueu misericordiosos», va demanar el Papa als confessors de la Basílica Romana de Santa Maria la Major, en la visita que va fer a aquest temple l'endemà de la seva elecció, per resar davant de la imatge de la Verge, salut del poble romà, patrona de la ciutat eterna. Recordem les paraules amb què el Papa Francesc anuncia aquest jubileu. Estimats germans i germanes, he pensat sovint sobre la manera com l'Església pot fer més evident la seva missió de donar testimoni de la misericòrdia. És un camí que s'inicia amb una conversió espiritual. Per això he decidit convocar un jubileu extraordinari que col·loqui al centre la misericòrdia de Déu. Serà un any sant de la misericòrdia que volem viure a la llum de la paraula del Senyor. Sigueu misericordiosos com ho és el nostre Pare. Fins aquí la cita del Papa. Era el divendres 13 de març, en un acte celebrat a la Basílica de Sant Pere, el dia del segon aniversari de la seva elecció del Papa, fet que esdevingué el 13 de març de 2013. Aquest jubileu vol subratllar, a més, la importància i la continuïtat del Concili Vaticà II, que es va clausurar l'any 1965, fa 50 anys. Estic convençut, va afegir el Papa Francesc, que tota l'Església podrà trobar en aquest jubileu l'alegria de redescobrir i fer fecunda la misericòrdia de Déu, amb la que tots estem cridats a donar consol a cada home i a cada dona del nostre temps. Ho confiem des d'ara a la Mare de la Misericòrdia perquè ens dirigeixi la seva mirada i vetlli pel nostre camí. El Papa Francesc va fer aquest anunci en l'acte penitencial amb el qual va començar la iniciativa 24 hores per al Senyor, animada pel Pontifici Consell per la promoció de la nova evangelització, que presideix l'arquebisbe italià Rino Fisichella. Aquest any sant començarà amb l'obertura de la Porta Santa a la Basílica de Sant Pere el proper 8 de desembre, festivitat de la Immaculada, i acabarà el 20 de novembre de 2016 en la solemnitat de Jesucrist, rei de l'univers. A l'obertura de la Porta Santa de Sant Pere seguiran les de les altres basíliques majors de la ciutat, Sant Joan del Laterà, Sant Pau Extramurs i Santa Maria la Major, i a les catedrals i esglésies de totes les diòcesis. En suma, el Papa Francesc proposa a tota l'Església centrar-se espiritualment i disposar-nos a acollir la misericòrdia de Déu, que és un tema rellevant del seu pontificat i al qual fa referència més sovint.
En aquest darrer vespre radiofònic, doncs, ens ha plagut poder tindre el nostre bisbe. Bona nit.
Bona nit.
I ens agradaria molt preguntar-li la vida del Papa Francesc ha inundat l'Església d'esperança. I nosaltres la manera que tenim d'arribar al Papa, doncs, és precisament per vostè. Què és el que més l'ha impactat? Què és el que més l'ha ajudat? Què és el que pensa que és més important del magisteri del Papa enguany?
Doncs enguany jo destacaria dos elements. En primer lloc, l'any de la misericòrdia que ha convocat i que és com un eix espiritual, teològic, pastoral del seu pontificat i és un motiu recurrent. Ell parla contínuament de la misericòrdia de Déu i de la tendresa de Déu i fins i tot ens diu que no hem de tenir por ni complexes ni vergonya doncs de viure, experimentar i de parlar d'aquesta tendresa de Déu que és una dimensió que hem de viure i l'hem d'encomanar. Això és molt important en un moment eixut de tendresa i de relacions humanes i de caliu, no? Que el Papa ens recordi que Déu és amor, que Déu és misericòrdia i que ens ajudi. Nosaltres a la diòcesi estem programant moltes coses en aquest any de la misericòrdia i es tracta de viure'l amb intensitat. I després, l'altre element seria, perquè això de recordar-nos la tendresa, la misericòrdia de Déu que hem de viure, és com una dimensió més vertical, més espiritual, més profunda, amb la seva projecció també humana. Però l'altre element que ens fa palès com el Papa toca de peus a terra i es preocupa també pels problemes no només de les persones, sinó de la societat i del planeta i del món, és aquesta encíclica preciosa, Laudato Si, que ens ha ofert doncs, fa uns dies i que, en el fons, el que ens ve a recordar és que la Terra doncs, és creació de Déu i que Déu l'ha donat al gènere humà, als homes i les dones, doncs perquè la perfeccionem, perquè la cultivem, perquè no la destruïm. I ens anima a una ecologia integral, en expressió de Sant Joan Pau II, que és mantenir aquestes relacions que són indissolubles i que van com molt lligades. Una relació amb les quatre dimensions de l'ésser humà, relació amb Déu, amb un mateix, amb els altres i amb la naturalesa. Aquesta és l'autèntica ecologia que ho engloba tot, no només cuidar de les plantes i de les herbes i dels animals, sinó cuidar de les persones i cuidar, per exemple, doncs, dels nonats, que és la més gran ecologia, no? Jo destacaria aquests dos aspectes, l'any de la misericòrdia, la tendresa i també aquesta crida d'atenció que ens fa a tots a cuidar l'obra creadora de Déu i a fer-la servir i a perfeccionar-la.
Sobre això que ha dit, senyor bisbe, de l'any de la misericòrdia i cuidar la natura, fonamentalment es tractaria de veure què Déu vol de mi, és a dir, com puc descobrir Déu a la meva vida. Aleshores, la meva pregunta és, què diria vostè, com a pare i pastor, a una persona que vol començar aquest camí de descobrir aquesta misericòrdia, aquesta tendresa de Déu i aquesta ecologia de la qual parlava el Sant Pare que vostè ens ha recordat? Què li diria?
Sí, aquest seria el tema de la vocació, que no és només una inclinació personal o una afició, sinó que ve del llatí, de la paraula vocare, que vol dir crida, i cridar. Aleshores, en tota vocació, la iniciativa és de Déu. La iniciativa és de Déu, això ho hem de tenir molt clar. I aleshores, a què ens crida Déu? Doncs ens crida, fonamentalment, a viure l'amor, a viure l'amor. A experimentar el seu amor, a correspondre al seu amor, a viure l'amor en la relació amb els altres, i tot això a través de camins i vocacions més concretes i estats de vida, no? Després, doncs, hi ha una vocació, això, a estimar els altres, hi ha una vocació cristiana a la santedat, a la perfecció, i també a l'apostolat, hi ha després unes vocacions al matrimoni, a la vida consagrada, al sacerdoci, i com anem descobrint en cada moment de la vida la nostra vocació, o com ens crida Déu. Doncs això no és tan senzill. La vocació a fer el bé, a estimar, això és molt fàcil. Però el camí concret per on un ha de realitzar aquesta crida de Déu, doncs no és tan senzill. Què necessitem? Doncs pregària, necessitem silenci, necessitem reflexió. Necessitem algun germà gran que ja ha fet el camí abans i ens acompanya. Abans dèiem el director espiritual, ara diem acompanyament espiritual, però en el fons és el mateix. Doncs a través, Déu ens parla en el cor, ens parla en el silenci, ens parla en la pregària, ens parla a través dels esdeveniments, a través de les persones, i si estem atents, doncs podem seguir la seva veu i descobrir cadascú la seva vocació.
En aquest veure clar que Déu ens parla i Déu ens parla en les situacions, s'està vivint un moment on la situació de la crisi ha portat una ferida important a la nostra societat. Però just en aquesta ferida veig que la diòcesi està portant una vitalitat impactant, perquè tot el treball de Càritas ha fet un salt qualitatiu molt gran i l'ambient que es viu a Càritas és d'un impuls de construcció davant tot el que està passant, d'iniciativa i molt profund. I això ha estat molt ben acompanyat per la seva carta pastoral, perquè no solament indica sinó que posa un marc teòric profund perquè els cristians ens trobem amb sostre davant d'aquesta situació tan difícil, i en allà doncs, hi ha unes pautes que il·luminen molt. Com ha viscut vostè tota aquesta realitat? Per què va fer aquesta carta pastoral i per què Càritas ha agafat aquest impuls tan important?
Sí, les cartes pastorals, diríem, acompanyen moments importants de la vida diocesana. Doncs la primera inquietud és l'evangelització. Per això la primera carta era Testimonis de Jesucrist a la societat del segle XXI i parlava d'evangelització i no evangelització. Després van fer la declaració de la Mare de la Salut com a patrona de la diòcesi, doncs una carta pastoral sobre la relació amb Maria i la figura de Maria en la vida del cristià i de l'Església. Després jo vaig fer 25 anys de prevera i el papa Benet va declarar un any sacerdotal el mateix any, i això va ser aquella sobre el sacerdoci. La quarta va ser sobre pastoral juvenil i vocacional a partir de la JMJ de Madrid. I aquesta cinquena, doncs, també, diríem, hem erigit canònicament Càritas a la diòcesi. Des de Càritas Barcelona ens han fet les transferències que faltaven de la part estructural, i aleshores ja a la vegada hem tingut un equipament que s'ha destinat a Càritas. Per tant, tot era favorable i propici, doncs, per acompanyar aquesta nova singladura que començàvem amb una carta pastoral a partir de la paràbola del bon samarità, que és tan, tan bonica, i a partir també de que fa un any el papa Francesc a Roma, fent servir una expressió del papa Benet, ens va dir que havíem de portar a terme el pla, la pastoral del bon samarità, el programa del bon samarità, no? Doncs aleshores aquesta carta acompanya una mica aquest naixement, i gràcies a Déu ha tingut força ressò a la diòcesi i fora de la diòcesi, i com tu deies molt bé, és com el marc teòric, perquè no fem les coses perquè sí o perquè estan de moda o per aficions, sinó que hi ha un marc teòric molt profund quan partim de la Sagrada Escriptura i partim també de la doctrina social cristiana. I jo crec que està en un moment excel·lent, és a dir, la visita pastoral, comprovem com a totes les parròquies hi ha Càritas amb una acció extraordinària, i que jo sempre dic ara, que és la punta de llança evangelitzadora de l'acció pastoral de l'Església, jo crec que ara és l'acció caritativa i social. I també l'element que més ens legitima en el marc de la societat actual és aquesta acció caritativa i social que valora tothom. Per posar un exemple, a la visita pastoral hi ha una visita de cortesia a l'alcalde del poble i de la ciutat, per exemple, i normalment responen positivament, i va molt bé. Jo he estat molt ben acollit per totes les administracions locals, i la valoració que fan de l'acció caritativa i social de l'Església és molt positiva, molt positiva. És a dir, que gràcies a Déu, aquí hem començat una etapa nova amb força, amb aquesta, diríem, amb aquest nodriment també de contingut espiritual i doctrinal de la carta, i amb l'empenta de tota la família de Càritas, que estan fent moltíssimes coses. La darrera, així més pública, va ser la presentació d'una empresa d'inserció laboral a PASOMI, que aleshores no només és ajudar, acollir i assistir a les necessitats primàries de menjar, de roba, etc., preparar les persones, capacitar-les perquè es puguin guanyar la vida. El tercer nivell, que és sensibilització i denúncia. Però si a més pots oferir un lloc de treball a una persona que ja no té expectatives laborals, ja és la cirereta del pastís, no? I sobretot el que jo dic que és més cirereta del pastís encara és que trobin una família, una casa oberta, i que en l'Església i en aquesta acció creativa i social trobin les persones el caliu d'una llar i d'una família, que és la família de l'Església.
I en aquest aspecte familiar que vostè, senyor bisbe, ha repetit tant, que realment és així, el tema de la família humana, i que ve il·luminat i revelat pel tema de Crist, que ens dona una germanor i ens diu que som família dels fills de Déu, que això és el que és l'Església, no? Doncs d'alguna manera vostè, senyor bisbe, és el que li toca presidir-nos en aquesta familiaritat, i com m'ha dit molt bé amb el tema de Càritas, s'ha de... no surt d'enlloc més que d'un cor que vol ser família i germanor. Aleshores, es diu sovint que el nostre bisbe és el pare i pastor. A mi m'agradaria que ens digués alguna cosa sobre com viu vostè aquesta paternitat diocesana d'aquesta família. Jo recordo, per exemple, que vostè es vol fer present sempre i està molt atent, per exemple, quan hi ha capellans grans o fins i tot quan hi ha sacerdots que es moren, no?, que el Senyor els crida. Però, a més, vostè també ens ha parlat d'aquestes visites pastorals en les quals no només vostè té un coneixement de la família diocesana més propera, sinó que la família diocesana també el coneix a vostè. Què ens podria dir sobre com viu vostè aquesta paternitat?
Sí, d'una manera molt senzilla i ràpida. Quan a mi a vegades em pregunten els millors moments de la vida del bisbe o de vostè, no?, els millors moments de la vida com a bisbe, quins són?
Quins són? Això.
Jo sempre dic, són dos moments. Són dos moments. Un, el primer, sobretot celebrar l'Eucaristia, que és l'encontre amb el Senyor. L'Eucaristia, la pregària, els sagraments, però fonamentalment l'Eucaristia és el millor moment del dia i de la vida. I juntament, perquè és l'encontre amb el Senyor, amb la màxima intensitat. I a la vegada, juntament en aquest moment, l'encontre amb les persones. L'encontre amb les persones. També és, per mi, doncs, el segon millor moment de la vida, i aquest encontre amb les persones vol dir, doncs, tota l'activitat, sobretot a la visita pastoral, que són moltes reunions amb catequistes, els de Càritas, els de litúrgia, entitats... Bé, aquestes reunions que estàs entre una hora, dues hores, i que són reunions per escoltar. Jo el que miro és d'escoltar. Després em toca xerrar molt, però sobretot el que vull és escoltar, pregar junts, consolar-nos mútuament, escoltar-nos... Aquest encontre amb les persones de cor a cor i mirant-se als ulls, que ja no és que prego cada dia per tota la diòcesi, sinó que ja tenim un encontre més personal i es mirem als ulls, això per mi també és un moment molt, molt important, molt positiu, i que a mi em retroalimenta molt, em nodreix molt.
Senyor bisbe, aquesta família radiofònica doncs li agraeix moltíssim la seva disponibilitat, i com que ja sap que a la ràdio el temps és or, doncs ens agradaria molt que vostè clogués aquest moment de conversa amb nosaltres, doncs donant un missatge als oients per aquest estiu, que després nosaltres tornarem a agafar amb força al setembre el temps.
Doncs el missatge és el mateix que vaig donar abans d'ahir. Vaig tornar a l'Ametlla, que a la visita pastoral hi havia una de les residències de gent gran. Vaig anar i em va saludar un senyor que em va dir que complia el dia de Sant Joan 100 anys i que em convidava a anar-hi. I li vaig dir, doncs vindré a fer un cafè. I aleshores, el dia de Sant Joan, vaig anar allà a felicitar-lo, el senyor Anaclet, i una mica a saludar tota la família que hi havia allà, i els vaig portar unes creus que havia portat de Roma, i vam tenir una mica de festa, i en el meu petit parlament els hi vaig dir, dic, mireu, vosaltres esteu a l'últim tram de la vida. Quan un està en aquest tram, a vegades té com una obsessió d'afegir anys i d'estirar la vida. Dic, i això és una obsessió molt de la nostra societat actual, no? Afegir anys a la vida. I aleshores jo els vaig dir, jo el que us recomano és no afegir anys a la vida, sinó vida als anys. No intentar viure més del que el Senyor té disposat per nosaltres, però sobretot omplir de vida aquests anys que ens toquen viure, siguin molts o pocs, i com s'omplen de vida? Doncs sobretot posant amor, posant fe i esperança, i sobretot posant amor, omplint d'amor cada moment de la nostra vida. Per tant, jo és el que recomanaria aquest estiu, doncs descansar una mica més, que anem tots molt atrafegats i sempre i estressats i empreses, aprofitar per descansar una mica més, tindrem més temps per estar amb la família, per dialogar, per trobar-nos, aprofitar per pregar una mica més, tindrem més temps, dediquem una estona més també a Nostre Senyor, i sobretot mirem d'omplir d'amor tot el dia, i amb petits detalls o grans detalls, però posar amor en els ulls, en la mirada, posar amor en les paraules, posar amor en les mans, en les accions. D'aquesta manera fem ecologia, i estem regenerant el món i la societat i totes les relacions humanes.
Moltes gràcies, senyor bisbe. Bon estiu i molt bona nit a tots. Adéu-siau, que tornarem a remar.